8 de cada 10 edificis a Catalunya hauran de fer obres per millorar l'eficiència energètica. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El Parlament Europeu ha aprovat aquest migdia una directiva que obligarà a fer reformes al 80% dels edificis del país abans de l'any 2030, Joan Bota.
L'objectiu de la directiva és reduir el consum d'energia en un 16% els pròxims 6 anys. Els propietaris que hauran d'afrontar les obres més cares, pendents de si hi acaba havent ajudes públiques per fer-les, són els d'habitatges construïts abans dels anys 80, que són els que estan més mal aïllats.
Més detalls des d'Estrasburg, Jordi Baró.
No hi ha hagut sorpreses en el vot al Parlament Europeu. La directiva s'ha aprovat, però hi ha hagut vots en contra, gairebé 200, i protesta d'un eurodiputat d'extrema dreta que ha fet sonar un xiulet i ha acabat expulsat. La Unió Europea fa avui un pas més en l'agenda verda amb una nova llei que també posa el focus en les calderes que utilitzen combustibles fòssils. Hauran d'estar fora del mercat el 2040.
Mentrestant, a Catalunya el govern té 24 hores per salvar els pressupostos, uns pressupostos que els comuns continuen rebutjant per la negativa de la Generalitat a enterrar el Hard Rock. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
La incertesa és màxima i a hores d'ara el govern ja qüestiona obertament que els comuns tinguin voluntat real d'aprovar-los o textualment estiguin mereixent la perdiu. El partit de Jéssica Albiach no afluixa, manté el macroprojecte del Camp de Tarragona com a línia vermella i la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, avisa que aquest és un carreró sense sortida.
Jo vaig parlar amb el president, personalment, ara farà 4 o 5 mesos, i ja li vaig explicar el nostre posicionament.
Ells estan enrocats amb... Volen que surti el govern a dir que el Hard Rock no es farà. Això és un impossible, això no pot passar.
Això el mateix dia en què tenim una denúncia per frau fiscal i per falsedat documental en negocis relacionats amb la pandèmia contra la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El PSOE posa el focus, sobretot després de tot l'enrenou dels últims dies amb el cas Coldo, i Ayuso ja ha respost.
Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Bon dia, sí, ho ha fet a la defensiva. Diu que estava al cas de la investigació d'Hisenda, que és del tot normal, i que la seva parella no està relacionada amb cap tipus de trama de factures falses i empreses pantalla. Dit això, Díaz Ayuso acusa el govern de Sánchez d'atacar-la des que és presidenta de la Comunitat de Madrid.
Que llevo así 5 años de mi vida. No he tenido un día en el que no hayan intentado alguien de mi entorno hacerle algo parecido. O sea, estoy acostumbrada a todos los días tener que aguantar esto.
De la crònica internacional, protagonisme, un dia més per Gaza i per Ucraïna.
El vaixell d'Open Arms ha sortit aquest matí de Xipre amb 200 tones de menjar pels palestins de la franja. Pot trigar 2 dies a arribar-hi. De la guerra d'Ucraïna, soldats russos anti-Putin han llançat aquesta matinada una ofensiva terrestre i aèria contra Rússia. Moscou admet que hi està fent front.
I a la cultura, Núria Espert rebrà el Premi Max d'Honor 2024, una distinció molt desitjada per l'actriu i directora de teatre que té 88 anys.
Espert ha estat premiada amb el Nacional de Teatre, el Nacional de Cultura i el Princesa d'Astúries, però li faltava el Max. Així l'ha celebrat el matí de Catalunya Ràdio, avui que s'ha sabut la notícia.
Que fa il·lusió, sempre me'n fan els premis, però aquest doncs, fa temps que tenia que haver recollit i no he pogut fins ara i estic molt, molt contenta. M'agrada perquè donen el premi als mateixos companys.
Faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Ha arribat el dia, el Barça a jugar a ser a quarts de final de la Champions aquesta nit amb el Nàpols i amb l'estadi ple.
El club blaugrana ha confirmat que està tot venut per aquesta nit. 50.000 aficionats animaran el Barça per intentar classificar-se per als quarts de final per primera vegada en els últims 4 anys. El partit d'anada, recordem que va acabar amb empat a 1. Al Catalunya al migdia farem tota la prèvia esportiva i connexions amb el dinar, directives i l'ambient que es viu al centre de Barcelona amb els milers de napolitans que han viatjat. I l'Espanyol avui ha destituït el tècnic Luis Miguel Ramis. El seu substitut fins a final de temporada serà el fins ara entrenador del filial Manolo González.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Doncs, si sortiu a la carretera, us trobareu tallada a la 27 a Constantí, sentit Valls, per una col·lisió d'un turisme amb un camió. Si està treballant, hi ha 7 quilòmetres de cua compacta des de Tarragona. A la P7, aturades intermitents de Vidunyà fins a Riudellots de la Selva, sentit la Jonquera per obres. La C-17, també amb vehicles aturats de Lliçà de Munt a Canovella, sentit Ripoll, per un camió variat. I nova mobilització de la pagesia. S'està fent servei alternatiu per carretera a la comarcal 243B a Sant Sadurní d'Anoia, els accessos a un centre logístic i afecten aturades puntuals a la zona d'influència.
Doncs tot això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Gemma Puig, bon dia.
Bon dia.
Estem aquesta setmana un altre cop amb l'anticicló que ha tornat, no?
Exacte, sí. Poques opcions de precipitació. Hi vam tenir una calamarsada cap a les comarques d'Osona, en aquest sector. Avui podria deixar-se escapar alguna gota, ho dic podria perquè és menys probable, i com a molt divendres, l'altra opció de tenir algun ruixat la resta de la setmana, doncs s'imposa l'estabilitat. Ara mateix tenim alguns núvols entre les comarques de Barcelona i Girona, i el que també anirem notant és que la temperatura va pujant. Ara ja tenim alguns valors que arriben als 20 graus, a l'Aldea, a Ulldecona, al Dover, 19 a Amposta, 19 a Sort o 19 a Cabanes, i aquest augment de la temperatura doncs encara el notarem més de cara al cap de setmana.
Gràcies, Gemma. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Europa prem l'accelerador per fer que els edificis siguin més sostenibles, cosa que comportarà que molts haguem de fer reformes. Una nova directiva d'eficiència energètica aprovada avui planteja objectius més ambiciosos per reduir-ne les emissions contaminants i el consum energètic. I això obligarà els propietaris a fer obres i altres millores, com ara substituir les calderes de gas natural o de gasoil. A Catalunya, més d'un 80% dels edificis hauran de fer-ne d'obres perquè són ara mateix poc eficients. Estrasburg, Jordi Baró.
Bon dia. Emissions zero a partir de 2030 pels edificis nous i reduccions importants per als ja construïts. Llum verda del Parlament Europeu al ple d'Estrasburg a una nova directiva contra el canvi climàtic. Amb 370 vots a favor, 199 en contra i 46 abstencions i protesta de l'extrema dreta.
Adopted. So the first reading of Parliament is closed.
L'eurodiputat de la Lliga, Angelo Chioca, ha fet sonar un xiulet i ha acabat expulsat. Amb l'oposició dels ultres, la Unió Europea compleix en la recta final de legislatura amb un altre compromís de l'agenda verda europea, amb una regulació pendent ara només de la ratificació dels estats per entrar en vigor, que vol combatre l'emissió de gasos d'efecte hivernacle dels edificis, que representen el 36% del total, i reduir el consum energètic del sector de la construcció. Els primers edificis que hauran de ser d'emissions zero seran el 2028, els de nova construcció que ocupen organismes públics. Dos anys més tard, la resta d'immobles nous. Pels edificis de vivendes, l'objectiu és reduir el consum d'energia un 16% al 2030. La nova directiva posa el focus també en eliminar l'ús de combustibles fòssils dels sistemes de calefacció i refrigeració. Les calderes que els utilitzin hauran d'estar fora del mercat al 2040. 15 anys abans ja no es podrà rebre cap tipus d'ajuda per comprar-les.
Però a canvi, a banda d'aquest canvi a les calderes, la millora de l'eficiència que demana Europa pot passar per exemple, per haver de canviar els tancaments, les finestres, renovar els aïllaments, instal·lar plaques solars o altres fonts d'energies netes. Hi ha molta feina a fer, diu el Col·legi d'Arquitectes, i s'hi hauria de començar a treballar de manera immediata, Jordi Canal.
Sí, és que la vocal de sostenibilitat de la Junta de Govern del Col·legi, Greta Tresserra, adverteix que, tot i que aquests terminis puguin semblar molt llunyans, no ho són.
Em sembla un objectiu molt llunyà, però no ho és tant, i sobretot tenint en compte la quantitat de feina que tenim per fer. Així que són 26 anys, el 2030 ens en queden 6, i no és tant de temps.
Els propietaris els diu que perdin la por perquè amortitzaran les inversions fàcilment.
És important de treure la por perquè són inversions que, com està el preu de l'energia, tindran una recuperació molt més ràpida que quan estàvem pensant en instal·lar panells fotovoltaics fa 10 o 15 anys, quan la recuperació de la inversió podia ser a 20 anys.
També demana que les administracions prevegin pressupostos i ajudes per facilitar tots aquests canvis.
Mentrestant, la negociació dels pressupostos de la Generalitat ja està en temps de descompte i el govern i els comuns mantenen el pols de cara a la votació clau prevista per demà al Parlament de Catalunya. Cap dels dos partits no s'aixeca de la taula, però els retrets mutus s'intensifiquen, sobretot al voltant del projecte del Hard Rock, que els comuns volen aturar com sigui. El govern diu que això seria prevaricar i posa en dubte que els de Jéssica Albiach tinguin voluntat real d'aprovar els pressupostos. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
Què tal, Òscar? Bon dia.
En les últimes hores ha escalat el to, podríem dir, però totes dues parts continuen, diuen, asseguts a la taula.
Sí, ara mateix les negociacions estan empantanegades, així defineixen a Palau l'estat de les converses, però totes dues parts es resisteixen a tirar la tovallola. Aquesta tarda es tornaran a veure després que a la reunió que han mantingut aquest matí a Palau, segons fonts dels comuns, s'hagi avançat ben poc. Les posicions, doncs, continuen allunyades i el govern reclama directament als de Jéssica Albiach que ensenyin totes les cartes.
El que no sabem a aquesta hora és si els comuns tenen una voluntat real d'aprovar aquests pressupostos o, amb un llenguatge molt col·lectiu, col·loquial, permetin-me que els digui, estan marejant la perdiu.
És la portaveu de l'executiu fa uns minuts. Patrícia Pla ha explicat que els comuns tenen sobre la taula un molt bon acord per facilitar la tramitació dels comptes, però el Viaca TV3 no abaixa el to i manté el pols amb el Hard Rock.
És necessari aquest canvi legislatiu? Evidentment. És suficient? No. Nosaltres el que volem és un compromís de que el Hard Rock no tira endavant.
Això és un impossible, això no pot passar. És que el fet de que el Hard Rock es faci o no ja no és una decisió que pugui prendre ni aquest govern ni cap altre.
Sigui com sigui, l'executiu assegura que hi ha marge per entendre's també en aquesta carpeta, la del Camp de Tarragona, però el temps s'acaba. Demà al migdia els comuns han de decidir si tomben els comptes. Aquesta tarda Aragonès no té cap acte a l'agenda oficial i tothom ha assegurat, la portaveu està al cas de la situació, també la líder de Sumar a Madrid, Yolanda Díaz.
Doncs en paral·lel a la negociació dels pressupostos de la Generalitat, la Conselleria d'Economia està també treballant en una proposta de finançament autonòmic singular per Catalunya que presentaran dimarts que ve. I mentrestant, els economistes reclamen que el govern espanyol posi fil a l'agulla per tal de reformar el sistema de finançament per posar ordre a la disparitat d'impostos, diuen, que hi ha entre les diferents autonomies, Pilar García.
Segons el president del Consell d'Economistes, Valentí Pich, hi ha un desgavell de tributs que no aporten res als ciutadans sinó a les comunitats.
És un galimaties espectacular, que no tiene ninguna ventaja. Nadie sabe exactamente qué pagas ni a quién pagas. Y aparte de complicar la vida a la gente, lo que hacemos es complicar el sistema judicial, que habría que quitarle al menos tensión de temas de batallas entre administraciones, con lo cual, hasta que no se haga una revisión del sistema de financiación autonómico, estamos complicando mucho al país.
Segons les dades dels economistes, els impostos propis representen només el 2,2% dels ingressos tributaris de les comunitats. I cada cop és més habitual que les autonomies aprovin mesures fiscals que modifiquen les anteriors i no s'acaben aplicant.
I mentrestant, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso admet que sabia que la seva parella estava sent investigada per Hisenda, però rebutja que formi part de cap trama ni cap xarxa paral·lela. És la reacció de Díaz Ayuso davant la decisió de la Fiscalia d'investigar Alberto González Amador, la seva parella, per un suposat frau fiscal de 350.000 euros en època de la pandèmia. Des del govern espanyol exigeixen a Ayuso explicacions. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Bon dia. Isabel Díaz Ayuso diu sentir-se perseguida des de fa 5 anys, acusa el govern espanyol d'aprofitar la situació per atacar-la, reconeix que sabia que Hisenda estava investigant la seva parella i nega qualsevol tipus d'irregularitat.
Aquí no ha habido ni tramas ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa, que me consta que desde primera hora está llamando también a las televisiones y pidiendo generar o crear una trama donde hay una inspección fiscal a un ciudadano que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid.
Dit això, Díaz Ayuso s'esperava aquesta reacció de l'executiu de Sánchez.
Es hacer metrajes constantemente, es decir, ¿quién está relacionado con esta mujer? Pues vamos a tener que ir por ahí. Fui recibida con una comisión de investigación contra mi familia desde que llegué y esto es lo que vengo soportando desde hace 5 años.
Des del PP parlen de cacera política contra Ayuso i Alberto Núñez Feijo ha deixat molt clar on està el focus de la investigació d'Hisenda. Ho ha dit en una entrevista a Onda Cero.
Si hay una inspección de la agencia tributaria que afecta a la pareja de la señora Díaz Ayuso, la pareja de la señora Díaz Ayuso tendrá que responder ante la agencia tributaria. Que yo sepa, Isabel Díaz Ayuso no tiene ninguna inspección de la agencia tributaria.
Y Pilar Alegría afegeix des de la Moncloa explicacions a la presidenta madrileña.
En esto, como en todo, yo le pido a la señora Ayuso más transparencia y menos fruta.
L'agència tributària atribueix a l'actual parella de Díaz Ayuso 2 delictes de frau fiscal i un de falsedat documental i estalviar-se a pagar 350.000 euros a Hisenda. El relaciona amb una trama de factures falses i empreses pantalla entre el 2020 i el 2021, any en què va començar la relació amb la presidenta madrilenya.
Doncs haurem de veure com evoluciona aquest cas. Falta un minut per arribar a 2:45 de la tarda, una pausa per la publicitat i de seguida la informació internacional avui una vegada més marcada per Gaza i per Ucraïna.
Catalunya migdia. Si triar és estalviar for you, estalvia triant-ne 3x2 en més de 2.500 productes, com en el Danacol 100 grams, pack de 6. Si en compres 2, el tercer et surt gratis. Fins al 25 de març als hipermercats, Market, Web i App. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Benvolgut professional. És igual que el teu client sigui de piscina petita només per refrescar-se o que en prefereixi una de gran per nedar. Per tots ells, a Obramat trobaràs tot el que cal per qualsevol projecte de piscina i el seu manteniment. Cresite, porcellànic, bombes, cloradors, salins, productes químics i totes les solucions amb la qualitat professional que necessites. Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
Aquesta Setmana Santa amb Rosa dels Vents gaudeix de les primeres vacances de l'any en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'una Setmana Santa inoblidable. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Catalunya migdia.
Passa un minut d'un quart. El vaixell d'Open Arms és camí de Gaza carregat amb 200 tones de menjar per la població palestina que pateix una fam extrema després de 5 mesos de bombardejos israelians. L'embarcació ha salpat poc abans de les 8 del port xipriota de Làrnaca i s'espera que arribi a la franja de Gaza en 2 dies. Què suposa aquest viatge a aquestes alçades del conflicte?
Per l'ONG Badalonina, que era al port des del febrer, i per l'ONG del xef José Andrés, que ha preparat el menjar, és un moment històric perquè trenca el bloqueig naval imposat per Israel el 2007, quan Hamas va agafar el control de Gaza. Laura Lanusa és la portaveu d'Open Arms.
Serà el primer vaixell que arribarà a Gaza trencant aquest bloqueig i en un primer corredor humanitari marítim, que ja va ser aprovat per Israel el mes de desembre, però que fins ara ningú havia pogut fer.
Les 200 tones d'ajuda consisteixen en farina, arròs i llaunes d'aliments proteics destinats a alleugerir la crisi humanitària que viuen els habitants de Gaza, la gran majoria desplaçats per la guerra. És el tipus de dieta que arriba als palestins, tal com explica aquest testimoni a Rafah.
Què tenim els desplaçats a part de llaunes, tomàquets i productes de primera necessitat? Res, no hi ha res. Només hi ha un tipus de menjar a Rafah, àpats en conserva i mongetes. La gent està patint, ho està passant molt malament.
Però en una situació tan crítica com la que té Gaza, Eva, què són 200 tones de menjar?
Hem fet uns càlculs, si tenim en compte que calen 100 camions d'ajuda humanitària per satisfer les necessitats bàsiques diàries de la població de Gaza. L'ajuda de l'Open Arms suposa uns 7 camions, 30 tones cada camió, doncs són 14 vegades menys del que caldria. Els Emirats Àrabs, que financen el corredor marítim, han llançat avui ajuda per aire per guanyar temps.
I a tot això, la Comissió Europea, que celebra aquest primer viatge del corredor impulsat per Washington, Londres i Brussel·les, però creu imprescindible que ara s'imposi una treva humanitària. Sentim la presidenta von der Leyen davant del Parlament d'Estrasburg.
Right now there's only one way to restore an adequate flow of humanitarian aid. The people of Gaza need an immediate humanitarian pause that would lead to a sustainable ceasefire, and they need it now.
Doncs necessiten ara una treva humanitària, diu von der Leyen. I a tot això, una ofensiva ucraïnesa per terra i aire incomoda, com a mínim, Rússia, a tocar de les eleccions presidencials. Moscou assegura que està frenant qualsevol incursió enemiga, però es multipliquen les informacions i, sobretot, els vídeos que indicarien que això no és ben bé així, Sergi Roca.
Sí, ens hem de situar a la frontera entre Rússia i Ucraïna, les regions russes de Belgorod i de Kursk. Aquesta matinada, milícies de russos anti-Putin hi haurien entrat amb unitats a peu, però també amb tancs i carros de combat blindats. Ho evidenciarien vídeos de tot tipus sobre el terreny, difícils de contrastar i acompanyats d'una gravació molt més elaborada on apareix un portaveu de l'anomenada Legió Llibertat per Rússia. El combatent interpel·la directament els russos que a partir de divendres poden començar a anar a votar a les presidencials.
No venim per matar, per eliminar, per destruir o per castigar. Venim per alliberar-vos de la pobresa, de la misèria, de la por, per alliberar-vos de la dictadura d'una organització terrorista que va arribar al poder per la força.
Aquests combatents afirmen que fins i tot ja controlen una localitat russa de la frontera. El principal indicador que alguna cosa està passant en aquest punt és que les autoritats russes han ordenat que les escoles de Kursk facin classes online. A partir d'aquí, el missatge del Kremlin és de situació sota control, com transmet el portaveu Dmitri Peskov.
El nostre exèrcit està fent tot el necessari. Els sistemes de defensa aèria funcionen. Naturalment, l'activitat terrorista continua. El règim de Kiev intenta atemptar contra objectius civils. El nostre exèrcit està en alerta. L'operació militar especial continua.
Però aquesta ofensiva terrestre també ha anat acompanyada d'atacs aeris intensos.
Exacte, amb drons, coets i fins i tot algun míssil contra infraestructures petrolieres de Rússia. On els ucraïnesos haurien fet més mal en les últimes hores és en una refineria de Lukoil, una de les principals companyies del país situada a prop de Moscou.
I encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern francès i la majoria nacionalista de Còrsega tanquen un acord inèdit perquè l'illa tingui més autonomia.
El pacte l'han segellat de matinada el ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, i els líders dels principals partits corsos. Un cop s'hagi debatut i votat a l'Assemblea Nacional, implicarà modificar la Constitució francesa. Segons el ministre, es respecten les línies vermelles fixades per l'Elisi, és a dir, que no es reconeix l'existència d'un poble cors, sinó d'una comunitat històrica, lingüística i cultural. I també es descarta la creació d'un estatut de resident que hauria beneficiat l'accés dels corsos a determinades propietats de l'illa davant de la resta de francesos. Malgrat aquestes concessions, els nacionalistes de Còrsega parlen d'un pas endavant perquè l'illa es dotarà de més capacitat legislativa. L'acord respon a l'anunci fet pel president Emmanuel Macron mesos enrere, amb la voluntat d'atendre les diferents sensibilitats del nacionalisme cors que governa l'illa des del 2015.
És un quart i mig de 3 de la tarda. Fa tot just uns minuts us dèiem que els pressupostos de la Generalitat penjaven d'un fil i que les posicions del govern i dels comuns estaven a les antípodes els uns dels altres. Bé, doncs hi ha moviments, veurem si per fer algun apropament o què, però hi ha moviments al més alt nivell. Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Així és, reunió d'alt nivell aquesta tarda al Palau de la Generalitat. Segons hem pogut saber a Catalunya Ràdio, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la cap de files dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, es reuniran aquesta tarda a Palau per intentar desbloquejar la negociació dels pressupostos. És el mateix president de la Generalitat qui ha demanat aquesta trobada amb la presidenta dels comuns al Parlament just 24 hores abans que els pressupostos hagin de afrontar, com explicàvem, demà la primera votació al Parlament. L'escull, recordem que continua sent el Hard Rock. Hi ha hagut una primera o una última, diguéssim, reunió aquest matí entre el govern i els comuns amb els negociadors habituals, per exemple, amb el diputat dels comuns Joan Carles Gallego. Una reunió on sembla que tampoc s'ha avançat massa, no s'ha avançat en el Hard Rock ni en altres propostes sectorials i, per tant, després de tot aquest seguit de reunions, ara ja està prevista aquesta trobada al més alt nivell entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la cap de files dels comuns, Jéssica Albiach.
Doncs veurem aquesta notícia que us avança a Catalunya Ràdio, aquesta reunió d'aquesta mateixa tarda entre el president Aragonès i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, per intentar desbloquejar els pressupostos. Recordeu que demà és dia clau perquè s'han de votar les esmenes a la totalitat i si no prosperen els pressupostos seran de prorrogar els de l'any passat i ja no hi haurà opcions de fer-ne uns de nous. Per tant, veurem si aquesta tarda hi ha alguna novetat significativa en aquesta reunió que us avancem aquí a Catalunya Ràdio. Mentrestant, sentència pionera d'un jutjat social de Barcelona. El magistrat ha reconegut la situació d'incapacitat permanent causada per l'exposició a l'amiant per primera vegada a un treballador viu del metro. Pel jutge, està clara la causa i l'efecte entre la feina que durant 42 anys van fer els tallers de Vila Piscina i la contaminació. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. El col·lectiu Ronda, que ha representat el denunciant, assegura que l'amiant segueix present al metro i que les mesures que ha pres la direcció són insuficients. Rafael Rubió, denunciant i perjudicat, explica que si bé als anys 80 es van retirar materials perillosos, ha treballat molts anys així.
Yo era mecánico, pues si tenía que cambiar pastillas de freno, pues se cambiaban en aquella época, pues si no caían solas, pues dándole martillazo y haciendo polvo, lo cual eso lo respiraba, y debajo del tren.
La sentència no és ferma i Transports Metropolitans de Barcelona està estudiant recórrer-la perquè la conclusió del jutge assegura no és la mateixa que els informes mèdics i el dictamen de la Seguretat Social. Fins ara, la direcció de TMB ha reconegut afectacions benignes sobre una trentena de treballadors per efecte de l'amiant.
I una cosa més abans de la publicitat, Mercadona anuncia un benefici rècord, 1.000 milions d'euros l'any 2023. És un 40% més que l'any anterior, Mireia Sala.
La cadena de supermercats ha disparat un 15% les vendes en un any marcat per l'increment de preus dels aliments. El seu president, Juan Roig, afirma que el cistell de la compra ja ha començat a baixar, tot i que lentament. En relació amb les protestes de la pagesia, assegura que la seva empresa no abusa dels marges.
Quan vostè compra un cotxe, no pregunta el precio del hierro, porque el hierro se transforma en un cotxe. Cuando un producto, cuando una sandía está en el campo, no es la misma sandía, aunque físicamente se ve igual, no es la misma.
Mentrestant, aquest matí, una cinquantena de pagesos amb els seus tractors han fet una protesta davant del centre logístic de Mercadona a Sant Sadurní d'Anoia per denunciar el baix preu que les grans distribuïdores paguen als pagesos i ramaders.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Una pausa i de seguida novetats sobre la sequera i la lluita contra la sequera.
Catalunya migdia.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Estic cuinant i penso, aquesta cuina necessita un canvi. Me la imagino. Oi tant, com a les pel·lícules. Vaig a Bauhaus, em quedo aquests armaris i també aquest taulell. M'animo? Esclar, i tot al millor preu. I un servei integral. Bauhaus, fidel aliat de les meves reformes. Fet, cuina nova.
Imagina, crea, sorprèn-te. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
La ruta del desconcert 2024 fa parada a la Costa Brava. Tres artistes molt diferents muntaran un bon sarau a Sant Feliu de Guíxols. Mama Duixa. Joan Garriga. I Flashy Ice Cream. Vine al desconcert de Sant Feliu de Guíxols dissabte 16 de març a la sala Las Vegas. Entrada exclusiva amb invitació. Demana-la al web o l'AppDicat.
Amb la col·laboració de la Diputació de Girona, l'agència de màrqueting Aclucat i Frit Ravi.
Catalunya migdia.
D'aquí a 3 minuts, 2:15. A les Terres de l'Ebre hi ha una oposició unànime a la interconnexió de xarxes. Fins ara una cinquantena d'entitats i administracions, entre ajuntaments, consells comarcals, sindicats, col·legis professionals i altres associacions, s'han adherit a la moció en contra que impulsa la Plataforma de Defensa de l'Ebre per tal que no hi hagi interconnexió entre la xarxa de l'Ebre i la de les conques internes. Tortosa, Jordi Barranca.
Una oposició que encara pot anar més i és que falten alguns ajuntaments i el Consell Comarcal del Montsià, entre d'altres, per aprovar la moció. Matilde Font és una de les portaveus de la plataforma.
Visualitzar que les Terres de l'Ebre no ens sembla bé que l'Ebre siga la baula que ha de solucionar tots els problemes quan tots sabem que aquí n'hi ha problemes molt greus i el Delta, que ja fa molts anys que està patint i que té uns greus problemes per falta d'aigua i, evidentment, per falta de sediments que estan retinguts.
Són molt crítics també amb la manipulació, així ho asseguren, que estan fent alguns col·lectius a Girona i Barcelona per justificar la interconnexió amb la crescuda de les últimes setmanes de l'Ebre i per l'obertura de portes del pantà de Mequinensa. Dos fets ja habituals i gens extraordinaris, d'altra banda. Per tot plegat, demanen que la Generalitat mantingui ferm el seu rebuig i que s'acabin ja les desaladores previstes.
I el 25 d'abril farà un any que el canal d'Urgell va tancar per falta d'aigua i els pagesos que van perdre la collita de cereals per salvar la fruita encara no han cobrat cap indemnització. Alguns, a més, seran penalitzats per condicionants que consideren injustos. Ara, mentre no arriben les ajudes del govern, han optat per presentar reclamacions a la comunitat de regants, fins i tot per la via judicial. Lleida, Estela Bussoms.
Asseguren que és una mesura preventiva per evitar que prescrigui el dret que tenen a reclamar que se'ls compensi. Recordem que la campanya passada només van regar els fruiters i el cereal es va sacrificar amb la promesa de rebre unes ajudes que a dia d'avui encara no s'han pagat. A més, les condicions que s'han publicat no agraden perquè exclouen del tot alguns agricultors o redueixen a la meitat els ajuts per als pagesos que no tenien assegurança. Segons la plataforma Manifest del Gran Urgell, ja hi ha hagut dues reclamacions a la comunitat de regants pels danys causats per la gestió de l'aigua i en un dels casos també ha presentat la demanda al contenciós administratiu de Lleida, amb l'objectiu que explica Jaume Perera, portaveu de la plataforma.
Que els hi pagui les pèrdues que han tingut i el que no han pogut comprar, no? És a dir, que els equipari amb la resta de conreus als quals van donar aigua. Donat aquesta situació, doncs no podem fer altra cosa que cobrir-nos les esquenes.
Segons Perera, de reclamacions se'n preparen més.
Aquí hi ha un objectiu clar. És a dir, que és que tothom cobri.
Des de la comunitat de regants del Canal d'Urgell confien que tothom acabi cobrant de manera satisfactòria les ajudes del govern i que, per tant, quedin sense efecte les reclamacions que ara es plantegen.
I inversió d'uns 40 milions d'euros del Ministeri d'Agricultura per millorar la xarxa de rec del Baix Ter, al Baix Empordà, i estalvia així un 15% d'aigua. Les comunitats de regants ho agraeixen, però alerten que necessiten solucions a curt termini per fer front a la sequera. Girona, Núria Paraire.
Hola, bon dia. Es posaran canonades noves, un sistema per poder tenir aigua a pressió i plaques solars per alimentar-ho tot plegat. Així, el Ministeri preveu que la nova xarxa estalviarà un 15% d'aigua i que això farà que les activitats agrícoles siguin viables. Les millores es faran a dues comunitats de regants del Baix Ter, la de la presa de Colomers i la del Molí de Pals. Ho ha explicat el director de la societat CEIASA, vinculada al Ministeri, Francisco Rodríguez Molero.
El hacer sostenible el regadío, no solamente medioambiental, sino fundamentalmente también hacerlo viable desde el punto de vista económico. No existe agricultura si no es rentable, y eso lo tenemos claro.
La inversió total és d'uns 37 milions d'euros. El 60% els paga el govern espanyol, el 30% la Generalitat i el 10% restant els mateixos regants. Les obres no estaran enllestides fins d'aquí a 2 anys, però els regants alerten que la sequera la pateixen ara. Sentim el president de la comunitat de regants de la presa de Colomers, Jordi Aulet.
Si ha d'estar a finals del 2026... i les obres que s'han de fer a Catalunya, que tot entre regenerades, desalació, diuen que el 2030, doncs aquí tenim 4 o 5 anys que trontolla això, eh? Vull dir que això no s'aguanta.
La xarxa que es millora rega unes 3.500 hectàrees de més de 1.200 regants.
I aquest any es comença a comercialitzar a l'engròs la poma Tutti. Està fet a Catalunya per l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària. La iniciativa neix amb la voluntat de trobar un producte resistent a la calor, o sigui, a temperatures altes. La Laia Claret ha anat a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, que és on es cultiven aquestes pomes Tutti.
És una poma dolça, amb molt de suc i cruixent, i evidentment l'hem tastat. Per fora és vermella i groga, té els dos colors. L'IRTA fa més de 20 anys que hi treballa, de la mà amb el sector. Jordi Bonany és director de l'IRTA Masbadia.
La Tutti és una varietat creada a Catalunya, de la forma més natural que tenim, que encara que diguem programa de millora genètica, en realitat el que fem és reproduir el que fa la natura, que és agafar el pol·len d'una varietat que fa de pare i el posem en l'estigma d'una varietat que fa de mare. I d'aquí surten llavors i d'aquestes llavors els sembrem.
La poma s'adapta al canvi climàtic. No és que necessiti menys aigua, eh? Això és important. És una poma que no perd qualitat, tot i que faci molta calor. Què passa? Que a partir dels 35 graus de temperatura, les pomes pateixen i la qualitat se'n ressent moltes vegades. Però aquesta aguanta temperatures de més de 42 graus. L'any passat se'n van produir 180 tones entre Girona i Lleida i a partir del mes de setembre ja es començarà a comercialitzar amb la marca de Tutti. Un nom que han escollit amb la visió de comercialitzar-la per tot el món. Aquesta tarda es presenta al Fòrum Gastronòmic de Girona.
El 26% de les queixes que rep la Sindicatura de Greuges de Barcelona tenen a veure amb els tràmits municipals i amb la falta de comunicació amb la ciutadania. També preocupen el tema dels sorolls i la neteja, segons l'informe de l'any passat en què es demana a l'Ajuntament que revisi l'actual model turístic de la ciutat, Marriera.
El 2023 la Sindicatura va rebre prop de 600 queixes, principalment de l'Eixample, Ciutat Vella i Sant Martí, i les més recurrents estaven relacionades amb els tràmits freixucs i poc flexibles que desesperen el ciutadà. El síndic David Bondia proposa a l'Ajuntament simplificar processos i millorar el contacte amb la ciutadania.
La gent no es sent escoltada. També preocupa molt a la gent gran el tema de la digitalització de l'administració, el tema de la bretxa digital. Nosaltres entenem que sí, que s'ha de digitalitzar l'administració, però no s'ha de tancar el canal presencial de l'administració.
Sobre l'espai públic, el síndic demana retirar les motos de les voreres i controlar l'ocupació de les terrasses per evitar problemes de convivència derivats en gran part pel turisme. En l'informe del 2023 també es proposa revisar l'actual model d'allotjament d'urgència en pensions per famílies desnonades, ja que actualment la gestió d'aquest servei està en mans d'un operador turístic i molts d'aquests allotjaments estan lluny dels barris d'origen.
Passen 4 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia. A les 10 de la nit s'encén un llum a la redacció de Catalunya Ràdio per veure les notícies del dia i més enllà, amb Manel Elias.
Us convidem a mirar els esdeveniments de l'actualitat de manera reposada i reflexiva.
Catalunya nit, les notícies pensades i amb context.
I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Catalunya nit, amb Manel Elias. A Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Aquest dimarts a les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia.
El meu pare no plora mai. I mira que amb els Jocs Olímpics hi va estar a punt. Però res, ni així. Ara, quan li vaig dir que amb el forn Miele podria veure el dauradet dels seus canelons des del mòbil, li van saltar les llàgrimes.
Forns Miele amb càmera i sonda tèrmica integrada.
Estrena l'ara a un preu especial als distribuïdors oficials o a la teva botiga Miele.
Ha arribat la primavera i tens ganes de canvis? Aprofita ara les ofertes de primavera de Smith per renovar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva amb les nostres solucions de mobiliari a mida. Home Smith Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 8 botigues Smith de Barcelona o al nostre web homedesign.smith.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons, del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Catalunya migdia.
Núria Espert rebrà el Premi Max d'Honor 2024, un premi molt desitjat per l'actriu, directora i empresària teatral de 88 anys. S'ha fet esperar, però finalment el recollirà l'1 de juliol a Tenerife a la gala de premis organitzats per l'SGAE, Montse Mas.
Espert tenia el Nacional de Teatre i el Princesa d'Astúries, però li faltava el Max. Així l'ha celebrat el matí de Catalunya Ràdio avui, que s'ha sabut la notícia.
Que fa il·lusió, sempre me'n fan els premis, però aquest doncs, fa temps que tenia que haver recollit i m'he pogut fins ara i estic molt, molt contenta. M'agrada perquè donen el premi als mateixos companys.
És el premi a més de 70 anys de trajectòria, sobretot a Madrid, però amb un peu sempre a Barcelona i amb un repertori gairebé sempre dramàtic. Tota una vida consagrada al teatre.
Tota la vida, sí, tota la vida. Una vida molt maca, perquè passar la vida en el teatre amb totes les seves dificultats i amb tots els reveses que viu a vegades és magnífic.
El premi agafa l'actriu treballant. Segueix fent gira amb La Isla de l'Aire d'Alejandro Palomas i, tot i que s'ha parlat de la seva retirada, fa poc ha acceptat un nou projecte, un text de Wajdi Muawad, l'autor d'Incendis. El que jo vull és cantar-te
fins que arribi l'alba. Aquells que sentim, els Catarres, però també la Su, l'Elèctrica d'Arma, l'Ildami, 31 Farm i Doctor Prats, entre molts d'altres, formaran la banda Canet Rock, amb què el Festival del Maresme celebrarà el seu 10è aniversari. Serà el 6 de juliol al Pla de Can Sala amb un espectacle únic amb més de 30 artistes que ja han passat pel certamen.
També hi seran els Ficaflaua, Ginestà, La Fúmiga, Pau Lobo, Gossos i Lluís Gavaldà. Lluís Llach i The Tallets cantaran un tema dels Mataronins, Buós farà una versió de Volcans amb Miqui Núñez i hi haurà un homenatge a Pau Donés, que va actuar a Canet Rock amb Jarabe de Palo el 2017. Entre tots els artistes s'oferirà als 25.000 assistents al festival un repertori sorpresa de cançons emblemàtiques de la banda sonora del país.
Les aventures dels germans Danny i Dorian, protagonistes de Hooky, han arribat al seu final. El tercer volum de la saga, creada per la il·lustradora de manga Miriam Bonastre, que s'acaba de publicar, tanca aquesta història d'èxit. Se n'han venut més de 800.000 exemplars a tot el món i Hooky es va convertir al mes de setembre en el llibre més venut, segons el The New York Times, Valeria Obreda.
I tornem a trobar aventures, mons màgics, amistat i família, amb uns personatges que han crescut. Ara són adolescents de 16 anys i en tenien 12 al primer volum. Per Miriam Bonastre, la història s'ha acabat.
Vaig decidir tancar la història quan havia d'acabar i al final hem quedat tres llibres ben gruixuts.
Però ja hi ha qui n'hi reclama més.
Ja he rebut missatges dient-me vull un quart. O sigui que crec que si n'hi hagués un quart no es queixarien tampoc. Però bueno, jo crec que sí que tanquen una nota bona. Sí que el tercer volum és una mica més, potser més fosc que el segon, però no perd l'optimisme, aquesta alegria dels personatges i bueno, jo crec que acaba guai, que a la gent li agradarà.
De fet, segons l'autora, part de l'èxit de Hooky és no haver tractat els lectors com a nens petits.
Crec que també a vegades passen coses xungues a Hooky, en plan, no sé, hi ha persones que moren, potser. I sento que els nens això ho valoren positivament, perquè senten que els tracten com a adults, no?, la història.
Aquesta tarda hi haurà la presentació oficial del tercer volum de Hooky a Barcelona amb les entrades exaurides.
I arriba a les llibreries en català el llibre Un rastre de violència, on per primera vegada parla l'assassí més cèlebre de la història d'Irlanda. Ho ha aconseguit Mark O'Connell, un reputat escriptor que revela què hi ha al darrere del mite, que va molt més enllà de la imatge de monstre que té i que mostra un personatge entre tràgic i un punt ridícul. Montse Camps.
Sí, és una no-ficció narrativa multipremiada que investiga sobre com les persones podem crear una ficció de nosaltres mateixos. Els fets es remunten a Dublín el 1982. Malcolm McDowell MacArthur era un home de classe social alta, arruïnat, que va decidir aconseguir diners fàcils robant un banc a mà armada. Però el pla se li va escapar de les mans i va matar brutalment dues persones abans de robar res. Detingut i condemnat, MacArthur es va convertir en una celebritat. Se n'han fet llibres i pel·lícules perquè va ser un crim on es barreja violència màxima amb l'absurditat. L'escriptor O'Connell va parlar amb ell fa 2 anys, quan ja era lliure.
Sí que lamenta el que va fer, perquè això li ha marcat la vida. Això ha definit la seva vida, tot i que intenti negar-ho. Li ha destruït la vida, el que va fer. Però no copsa la magnitud moral del que va fer. I això és la frustració i la lluita que expresso en aquest llibre, no? Intentar fer-li notar la magnitud del que va fer i ell no hi entra.
L'editorial Coma Negra ha fet la primera traducció internacional de l'obra, que va més enllà del pur true crime.
Catalunya migdia.
Temps per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Centrada en el Barça-Nàpols d'aquesta nit, un partit de caixa o faixa per intentar classificar els blaugrana pels quarts de final de la Champions.
I l'equip no estarà sol perquè el club ha confirmat fa una estona que està tot venut.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Barcelona comença a respirar aquest partit de Champions que juga aquesta nit a partir de les 9. Tenim totes les connexions preparades per explicar l'última hora d'aquest Barça-Nàpols, partit de Champions, tornada dels vuitens de final. Però abans, un pas ràpid per l'Espanyol, perquè ha anunciat fa poca estona, atenció, la destitució del tècnic de Luis Miguel, Ramis Audalserra.
L'anunci de la destitució de Ramis l'ha fet l'Espanyol aquest mateix migdia. De fet, el tècnic ja s'ha acomiadat avui d'alguns jugadors que hi havia a la ciutat esportiva i demà ho farà de la resta de l'equip, ja que avui l'equip tenia festa. Els empats consecutius davant l'Osc i l'Alcorcón, les oportunitats perdudes per situar-se líder de segona i especialment el mal joc i la mala imatge ofertes per l'equip darrerament han estat el detonant de tot plegat. Ramis, per tant, ja no és entrenador de l'Espanyol. El seu substitut serà Manolo González, que fins ara dirigia el filial blanc i blau.
Doncs a quina estona? Torno a tu, Eudald, perquè m'expliquis amb més detall com ha estat aquesta decisió i, sobretot, qui és Manolo González. Fins ara. Però, com dèiem, ha arribat el dia. Avui el Barça afronta el partit més important de la temporada. Tot està a punt. L'equip, l'afició, complirà el Lluís Companys i la directiva, que a aquesta hora dina plegada amb l'expedició del Nàpols. I tenim tot de gent també preparada per explicar-ho. Comencem amb la part esportiva. Bernat Soler, aquesta nit a les 9 hi ha una cita determinant pel futur de l'equip i del club.
Sí, és el partit que ha posat d'acord jugadors i entrenadors en una cosa. És el més important de la temporada. En joc hi ha diverses coses. Per començar, l'accés als quarts de final de la Champions, una fase de la competició que el Barça no juga des de fa 4 anys. Va ser el 2020, l'any de la pandèmia, amb aquella eliminatòria partit únic per oblidar, el 2-8 davant del Bayern de Múnich. Des d'aleshores, el Barça no ha tornat a jugar uns quarts de final de la Champions. Però és que si el Barça guanya avui al Nàpols, també tindrà una conseqüència positiva en l'àmbit econòmic. Per accedir als quarts de final, el Barça sumarà uns 15 milions d'euros, una quantitat amb la qual es compta els pressupostos del club per quadrar els números a final de temporada. És a dir, o dit a l'inrevés, si el Barça no passa als quarts de final de la Champions, es generarà un forat de 15 milions als comptes del club, i ja sabem que no és una època fàcil pel Barça en l'aspecte econòmic. I per acabar, un altre factor per tenir en compte, tot i que queda una mica més lluny, la classificació pel nou Mundial de Clubs que la FIFA organitzarà l'any que ve. Ara mateix el Barça no hi té plaça assegurada, se l'està jugant amb l'Atlètic de Madrid, però per avançar els matalassers en aquesta lluita necessita obligatòriament guanyar avui i passar de ronda, al marge que l'Atlètic de Madrid no ho aconsegueixi demà contra l'Inter. Per tant, deliciens pel partit d'avui, realment no en falten.
No, cap ni un. I per afrontar aquest partit tan important, Xavi no recupera cap dels lesionats, un fet que ens deixa algun dubte pel que fa a l'11 titular.
Sí, finalment Ferran Torres no s'ha recuperat a temps i no forma part de la convocatòria. Recordem les baixes importants, a més de Pedri i de Jong, més enllà dels lesionats de més de llarga durada, com són Gavi, Valde i Marcos Alonso. I respecte a l'11, caldrà veure com resol Xavi les moltes baixes al mig del camp, on només tenim segura la presència de Christensen i Gundogan. Pot donar entrada a un jugador de perfil més a davanter, com Joao Félix, pot incloure migcampistes com Fermín o Sergio Roberto, o, com va fer en l'últim partit de Lliga contra el Mallorca, pot posar Rafinha jugant d'interior. Pel que fa a la resta, no s'esperen gaire sorpreses, amb la presència de dos juvenils, com Lamine Yamal i Cubarsí, tant joves com bons jugadors i que avui viuran una nit històrica amb aquest decisiu Barça-Nàpols.
I com veu aquest partit el Ricard Torquemada? Perquè fins ara hem parlat de l'última hora del Barça, el rival al Nàpols va aterrar a Barcelona i a la tarda amb un tècnic, Francesco Calzona, que té tots els jugadors disponibles i que el van veure molt segur del seu equip i de la millora que ha fet des del partit d'anada. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda, Laia.
A veure, il·lumina'ns, què ha de fer el Barça per guanyar avui?
Home, jo crec que ho té bastant fàcil. És fer, és replicar el que va fer durant la primera part de Nàpols, sobretot els primers 30 minuts. Tenir molta intensitat en la pressió, tenir un ritme alt, entendre que el partit és partit europeu i és a caixa o faixa, i pessigar molt el Nàpols per començar la sortida de pilota. El Nàpols no és un equip gaire ben dotat per sortir. Si el Barça recupera pilotes a prop de la porteria de Meret, tindrà oportunitats. Aquesta és la primera fase. I la segona, quan hagi de sortir el Barça, intentar trobar jugadors com Gundogan a prop de l'àrea. Dic com Gundogan perquè aquí és el matís tàctic de Xavi, que és decidir on vol Gundogan, si el vol a prop de Christensen perquè no hi ha De Jong, o si el vol on fa mal de veritat i on a Nàpols diríem que els minuts, bons minuts del Barça, va ser el clar dominador, va ser una mica el capità de totes les intervencions, la seva connexió amb Lamine Yamal, la pressió, l'aparició entre línies. Jo crec que Gundogan va ser el referent a Nàpols quan les coses van anar bé i Xavi haurà de decidir, i aquesta decisió sí que és transcendent, on el vol avui.
I realment el Nàpols ha millorat tant, com ha dit Calzona, des del partit d'anada?
Bé, ha millorat des del punt de vista mental i des del punt de vista de ritme, de convicció. Les coses no canvien d'un dia per l'altre. És veritat que també han tingut més continuïtat Osimhen i Kvaratskhelia, que no n'havien tingut fins ara. Però sobretot mentalment és un equip molt més convençut del que fa. Ha tocat quatre coses, que és el que fan molts tècnics quan arriben a mitja temporada, però ha tocat les quatre coses, que les quatre instruccions que necessitava l'equip per ordenar-se. És un equip que està molt més capaç ara per aguantar un ritme alt, per pressionar dalt. La veritat és que els dos equips tenen la mateixa idea futbolística i, per tant, qui sigui més consistent en la pressió, qui cometi menys errors en la sortida, qui tinguin fases de més, de més circulació de pilota, serà el que tingui més a prop la victòria, tot i que això ja se sap que s'acaba decidint a les àrees. L'eliminatòria està oberta, el partit està obert, i jo crec que el Barça és favorit perquè juga a casa, i que ha d'intentar marcar les diferències aprofitant l'empat de l'anada.
Doncs aquesta és l'última hora esportiva tant del Barça, del Nàpols, aquest partit en general, però busquem dues connexions més que tenim al voltant d'aquest partit als carrers de Barcelona. Perquè a aquesta hora les directives del Barça i el Nàpols dinen plegades a Barcelona. Marcos García, com els has vist?
Doncs mira, sí, estan entaulats a hores d'ara en un restaurant de la zona alta. No hi ha hagut declaracions, per tant ens haurem de fixar en la gestualitat. Hem vist a Joan Laporta, que sigui encapçalada del Barça, amb seguretat, amb rictus segur, amb certa confiança també per part de Rafa Juste, el vicepresident esportiu. La directiva del Nàpols està encapçalada per Aurelio De Laurentiis. No hi és Deco avui. Deco sí que va venir el dia del Porto, segurament per afinitat amb l'equip portuguès, però avui no hi és. Entaulats Barça i Nàpols, les seves directives aquí a la zona alta de Barcelona.
I Xavi va demanar, i el sentíem, el suport de l'afició, i sens dubte, Marcos, que el tindrà, aquest suport.
Doncs sí, des del club ens informen, ho han fet ja fa una estona, que podem dir que estarà ple fins a la bandera. Ple a vessar, que no quedaran localitats. De fet, a hores d'ara, si entres a la pàgina web del Barça, encara aparentment n'hi ha alguna, però alguna d'una en una zona, una d'altra punta, però són molt comptades, i podem dir que virtualment no hi seran perquè és una qüestió purament informàtica que encara sortim. Per tant, no hi ha localitats per aquest Barça-Nàpols, estarà ple fins a dalt. El Nàpols, que ha vingut amb 3.500 seguidors, 2.600 dels quals tenen entrada, 900 sense entrada.
Doncs tots aquests napolitans, aquests tifosi italians que són a Barcelona, i de fet uns quants d'ells ja els hem anat veient pels carrers de Barcelona des d'ahir a la nit, i també aquest matí preparant la prèvia, i la Laura Colell i l'Arnau Mercader han estat amb ells per saber com veuen aquest partit.
Bellissima partita que aspettavamo da tanto, risultato ancora aperto e forza Napoli. Que pase el Nápoles.
2-1.
Cualquier resultado es que pase el Nápoles está bueno para mí. Nápoles por toda la vida.
Fino a la muerte.
Espero que Napoli vinca almeno, verrà anche 0-1, 0-2, 0-3, 0-4 e 0-5.
Ovviamente spero che Napoli vinca, però spero che sia una bella partita entrambe le parti. Io spero che il risultato che vada bene sia tipo 0-1, 0-2.
Per me 3-1 Barcellona.
Oh, come 3-1 Barcellona?
perché il Barcellona è più forte, sinceramente.
Aquest últim no, donava la victòria al Barça i això no ha agradat als seus companys, però la majoria ja heu vist bastant optimistes amb la victòria del Nàpols, tot i que n'hi havia de molt optimistes amb aquells 0-4-0-5 i d'altres que eren una mica més prudents. En qualsevol cas, aquest partidàs es juga a partir de les 9, Barça-Nàpols. Podreu seguir tota la prèvia amb la TDT des de les 8 i des de les 7 també, tot costa especial, bocats de ple amb aquest Barça-Nàpols. Però a banda d'aquest partit, d'aquest Barça-Nàpols, també juga un altre partit de tornada dels vuitens de final de la Champions, que és l'Arsenal-Porto, on a Udal Serra els portuguesos parteixen amb l'avantatge de l'anada.
El Porto va guanyar l'anada per 1-0 i ara mateix és qui surt amb més avantatge de cara a superar aquesta eliminatòria. Però l'Arsenal, que no disputava la Champions des del 2017, juga aquest vespre a casa i a més passa per un bon moment a la Premier, on és líder empatat a punts amb el Liverpool. El tècnic dels Gunners, Mikel Arteta, però, avisa que si volen passar quarts hauran de millorar respecte a com ho van fer a l'anada a Porto.
Yeah, we certainly going to have to tweak a few things.
Sens dubte, haurem de modificar algunes coses per generar molt més del que vam fer contra ells. És el nivell de la Champions. T'enfrontes a equips de primer nivell. El fet que hi hagi dos partits també ho tens al cap. I demà haurem de ser millors.
Aquest partit entre l'Arsenal i el Porto a l'Emirates Stadium també començarà a les 9 del vespre.
No marxis, Eudald, que fem una petita pausa i m'expliques de seguida, ampliem aquesta informació amb què hem obert la informació esportiva, és la destitució del tècnic de l'Espanyol.
Catalunya migdia.
Ganga, descompte, rebaixa, promoció, energia a bon preu. Contracta fàcilment energia a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i et bonifiquem 60 euros a la Guardiola, sense permanències i amb energia verda. A més, et donem facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i et compensem el 100% de la producció. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
La ruta del desconcert 2024 fa parada a la Costa Brava. Tres artistes molt diferents muntaran un bon sarau a Sant Feliu de Guíxols. Mama Duixa. Joan Garriga. I Flashy Ice Cream. Vine al desconcert de Sant Feliu de Guíxols dissabte 16 de març a la sala Las Vegas. Entrada exclusiva amb invitació. Demana-la al web o l'app Dicat.
Occident, l'asseguradora que protegeix tot el que t'importa i patrocina tot, tot i tot el desconcert Dicat.
A ella li agradava molt ballar.
Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero.
L'Alzheimer ho esborra gairebé tot.
I a vegades està molt trist, a vegades no tant, però és així la vida.
Però hi ha sentiments, emocions i connexions que mai desapareixen.
Con una sonrisa tengo bastante, ¿verdad?
Nits sense ficció. Tota una vida. A TV3, aquesta nit.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Sí, Eudald, ampliem la informació al voltant de l'Espanyol. Volem conèixer millor qui és el nou, qui serà, vaja, a partir de ja, el nou tècnic de l'Espanyol, el relleu del destituït Luis Miguel Ramis aquest matí, Manolo González.
Doncs sí, Manolo González és un gallec de 45 anys, entrenava fins ara aquesta temporada a l'Espanyol B, on hi va arribar aquest estiu procedent del Penya Esportiva d'Eivissa. Abans, a Catalunya, havia entrenat ja, per exemple, el Badalona en dues etapes diferents, on ho va fer força bé. Estarà acompanyat a la banqueta per Luis Blanco, que havia estat anteriorment entrenador del B de l'Espanyol, i també va dirigir el primer equip durant 3 jornades fa 3 temporades, quan va ser destituït Vicente Moreno. Manolo González dirigirà ja demà el primer entrenament de l'equip al matí, ja que avui els jugadors tenien festa, i després serà presentat oficialment a l'RCD Stadium. Mentrestant, el tècnic del juvenil A, Javi Chica, serà qui dirigirà a partir d'ara l'Espanyol B en el lloc de Manolo González. D'altra banda, Ramis, com dèiem abans, marxa i ho fa sense haver millorat la trajectòria de l'equip i amb uns números pitjors que el seu antecessor, Luis García, a qui va substituir a primers de novembre. Ho fa amb un balanç de 6 victòries, 7 empats i 3 derrotes en 16 partits, és a dir, només 25 punts sumats de 48 possibles. Ramis deixa l'Espanyol a la tercera posició, amb 49 punts, empatat amb l'Eibar, a un punt del segon, que és l'Elx, i a 4 del líder, que és el Leganés.
Doncs no ha estat l'única destitució del dia a la Lliga Espanyola. De fet, a primera, el Celta ha fet oficial també la destitució del tècnic Rafa Benítez, a qui agraït la dedicació i professionalitat, tot desitjant-li sort. Benítez, recordem que va arribar a l'equip gallec el passat mes de juny i deixa l'equip quart per la cua, 2 punts per sobre de la zona de descens. I atenció, també amb un ull posat a l'Almeria, Cué, de primera divisió, que també podria destituir aviat el tècnic Gaizka Garitano.
Brozovic, geriye doğru, Mane, ortası, gelişine vuruş, kaleci, Ronaldo dışarıya! Inanılmaz bir gol kaçırıyor Ronaldo!
L'Al-Nasser de Cristiano Ronaldo ha caigut als quarts de final de la Champions Asiàtica després de perdre 3-1 a la tanda de penals i amb un error garrafal de l'astre portuguès, Arnau.
Cristiano Ronaldo ha protagonitzat una de les pitjors pífies de la seva carrera. Amb 2-2 al marcador, el portuguès ha enviat una pilota fora, amb el porter abatut, i quan la pilota estava a menys d'un metre de la porteria i només l'havia d'empènyer. Un gol que podria haver canviat l'eliminatòria. Malgrat que l'Al-Nasser ha aconseguit guanyar el partit 4-3 a la pròrroga amb gol de Cristiano Ronaldo inclòs, el 0-1 de l'anada en contra del conjunt àrab ha enviat el duel als penals. Des dels 11 metres, l'Al-Ain ha sigut superior i ha superat per 3-1 el conjunt àrab. Aquesta eliminació arriba pocs dies després d'una derrota a la Lliga Saudita que deixa l'Al-Nasser a 12 punts del líder, l'Al-Hilal, i pràcticament sense opcions al títol.
I un altre protagonista en negatiu a Indian Wells és la sorpresa majúscula de Novak Djokovic, número 1 del món, que ha perdut a la tercera ronda del Masters 1000. El sèrbi ha caigut contra el desconegut Luka Nardi, que és el número 123 del món.
Sí, Djokovic, 5 vegades guanyador del torneig, no ha pogut fer res per evitar la derrota 6-4, 2-6 i 6-4 contra el jove de 20 anys Luka Nardi. L'italià, que tot just havia guanyat 3 partits en la seva jove carrera ATP, s'ha convertit en el quart jugador amb un rànquing més baix en guanyar el número 1 del món. Djokovic, que ha felicitat el guanyador reconeixent que ha hagut de mirar vídeos perquè no el coneixia, s'ha mostrat molt autocrític amb el seu joc.
El que m'ha sorprès és el meu nivell, que ha estat realment molt dolent. Ell ha tingut un gran dia i jo l'he tingut molt dolent, i al final és un resultat negatiu per mi. Òbviament haig d'analitzar què ha passat. Jugo menys tornejos, així que sóc més selectiu amb el meu calendari. I clar, no tens una bona sensació quan caus d'un torneig tan aviat. Especialment aquí, on feia 5 anys que no jugava. Tenia moltes ganes de fer-ho bé i no ha estat així, però haig de seguir endavant.
En la resta de partits, Daniil Medvedev i Holger Rune han accedit a la següent ronda, al quadre masculí, igual que Coco Gauff i Arina Sabalenka, al quadre femení.
Són indicadors de recomanació dels podcasts d'esports que tenim a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. En ciclisme, el director de l'equip Q36.5, Àlex Sanz, espera que David de la Cruz recuperi aquesta temporada el seu millor nivell. I Isaac Vilalta de la Cruz ha fitxat aquesta temporada per aquest equip suís.
És una de les moltes reflexions que Àlex Sanz fa a Ràdio Volta, al programa de ciclisme de Catalunya Ràdio. Àlex Sanz és el director de rendiment de l'equip, la segona peça més important en l'estructura del Q36.5, un equip on hi ha dos catalans, Marcel Camproví i David de la Cruz, fitxat aquesta temporada.
Del David espero que torni a disfrutar com ho va fer anys enrere i que demostri tot el potencial que té. Crec que ho ha demostrat poques vegades. I jo estic segur que amb nosaltres se'l veurà el David de la Cruz tot el potencial que té.
Aquest cap de setmana, encara en ciclisme, s'han acabat la París-Niça i la Tirrè Adriàtic, guanyades per Mateu Jorgensen i Jonas Vingegaard, tots dos de l'equip Visma. Dissabte es disputa la Milà-San Remo i dilluns que ve ja comença la Volta a Catalunya.
I un apunt d'atletisme. Aquest cap de setmana Núria Gil ha tornat a destacar, aquest cop al Campionat d'Espanya de curses de muntanya. Carles Vila.
L'atleta reusenca es va emportar la medalla d'or per equips amb l'equip català i va ser també tercera a la cursa individual.
La veritat que sabia que no arribàvem al meu millor estat de forma, és molt inici de temporada, així que no em puc pas queixar. I res, la cursa va ser molt ràpida, la segona, tercera i quarta noies sempre anàvem molt juntes i al final vam poder decidir aquestes posicions en els últims quilòmetres, com aquell qui diu, aconseguint aquesta tercera posició, quedant-me a un minut de la primera posició, però bé, també la quarta classificada va arribar 8 segons meus, per tant, la cosa va estar molt, molt renyida.
Núria Gil començarà d'aquí 15 dies la seva temporada internacional amb una cursa d'ultratrall a Itàlia.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Tornem demà a la mateixa hora i marxem recordant la cita important d'aquesta nit. Partit de Champions, tornada dels vuitens de final. Barça-Nàpols a partir de les 9, tota la prèvia. Amb la TDT a partir de les 8 i encara una hora abans, des de les 7 també, el tot costa abocats a ple en aquest Barça-Nàpols. Segona hora ara al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.